Catalunya al dia. Amb Estel Batet. La pressa ens colla per trobar solucions per mantenir a ratlla els nostres boscos i evitar que acabin sent combustible per als incendis. Avui us explicarem dos exemples de com cuidar-los. Un és el que es coneix com a custòdia del territori i consisteix en un pacte entre els propietaris de finques privades, que és a qui pertany la major part de la massa forestal de Catalunya, i entitats que treballen per al medi ambient. Així, entre totes dues parts, aconsegueixen vetllar millor perquè els boscos estiguin sans i al dia. S'ha fet un pla pilot a la Conca de la Muga amb bons resultats. L'altra via és tornar al que passava abans, que és que la natura sigui la responsable d'autoregular-se. Com? Doncs amb cavalls, per exemple. Una recerca catalana ha identificat que hi ha tres races que poden ajudar a netejar el sotabosc. I a diferència de cabres i ovelles que ja estan fent servir per aquesta missió, aquests cavalls tenen la virtut que els agraden les gramínies.
I aquestes gramínies aquí al Mediterrani solen ser espècies que cremen amb facilitat, és el que en diem combustible.
Catalunya al dia. Us ho explicarem des de Lleida i també des del Banyal, a l'Empordà. I a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Tenim noves dades dels Mossos d'Esquadra sobre les violències masclistes.
Només en l'àmbit de la parella s'han incrementat un 50% i la difusió de vídeos i fotos íntimes de dones, sense el seu consentiment, s'han multiplicat per 8 els últims 12 anys.
També parlarem del negoci dels lloguers. 11.000 milions d'euros, 11.000 milions, mou aquesta activitat cada any a Catalunya.
Una xifra que equival al 3,5% del PIB català. Provem majoritàriament del lloguer residencial, però el de temporada i el lloguer turístic aporten una quarta part d'aquesta riquesa.
També serem a Monistrol de Montserrat des de diumenge, arran de les fortes pluges que no tenen aigua ni per beure ni per cuinar.
Agafo les garrafes, l'omplo i ja està.
Ni les verdures, netejar-les amb aigua d'ampolla.
Però diu l'alcaldessa que tot sembla apuntar que aviat ho tindran resolt.
I el que sembla que sí que s'ha resolt és la competència deslleial que denunciaven els mariscadors per les garoines.
Els pescadors recreatius se'ls limitarà a la meitat el nombre d'eriçons de mar que poden capturar ara. 75 al dia en podran agafar com a molt. Ens ho explicaran amb més detall des de Girona.
Comprovem com està el trànsit a aquesta hora. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Ara mateix situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària de Catalunya. Tenim algunes cues sense aturades ni incidències, concentrades sobretot a les rondes de Barcelona. I també per un accident entre un camió i dos turismes s'està donant pas alternatiu a l'N240 que uneix Lleida i les Borges Blanques. De moment, sense cues.
I el temps, més caloret avui. Francesc Mauri, bon dia. I més ruixats també.
Bon dia, doncs sí, alguns ruixats més aquesta tarda a la zona compresa entre la costa de la Selva o fins i tot l'àrea interior de la Selva, el Vallès Oriental, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, fins i tot Vallès Occidental. Ruixats locals. Ara fa una estoneta, mitja hora fins i tot, amb una petita mànega marina, una tromba marina, remolí sobre l'aigua del mar, enfront just de la platja del Masnou. Inestabilitat local, perquè, de fet, a la meitat oest de Catalunya, un bon sol. I si la temperatura puja una miqueta, avui justet, molt poc. Però demà i al cap de setmana aquest augment es notarà una mica més.
Doncs una mica de tots. El Catalunya al dia és un programa que fem totes les delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer als comandaments, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. I més gent, com l'Arnau Caral als esports. Amb quins titulars avui, Arnau?
Doncs mira, el Barça juga aquest vespre al camp de l'Oviedo sense Lamine Yamal, Valde, Fermín i Gavi, i amb la necessitat de sumar els 3 punts per retallar distàncies amb el Real Madrid. A Girona estarem pendents del que digui Mitchell en la prèvia del derbi contra l'Espanyol de demà. A Tarragona, el pilot de Segur de Calafell, Àlex Toledo, ha tancat la temporada del Mundial de Resistència de Motociclisme amb un tercer lloc, i a Lleida l'Atlètic Lleida busca la seva primera victòria en l'any de la seva estrena a Segona Federació.
Això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans, però, ens queda tot el Catalunya al dia per endavant. Comencem.
Catalunya al dia.
Quan passen pràcticament 5 minuts de la una del migdia, la difusió de vídeos i fotos íntimes de dones sense el seu consentiment s'ha incrementat més d'un 700% en els últims 12 anys. Només en l'àmbit de la parella, les violències masclistes han crescut un 50%. Tot això són dades que s'acaben de fer públiques ara mateix en la jornada sobre feminicidis que han organitzat els Mossos d'Esquadra i que ha estat seguint des de Barcelona la Maria Núria Rebelle. Maria Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Però això, tot això que expliquem és només la punta de l'iceberg.
Doncs la veritat és que s'han donat moltíssimes dades i es arrifa saber que això és només, com deies, la punta de l'iceberg, perquè 8 de cada 10 dones que són víctimes de violació masclista no denuncien. Aquesta violació pot ser també a nivell d'insults o per les xarxes. Víctimes, en realitat, de violència masclista no ho denuncien. La sergent Andrea García feia aquesta reflexió explicant que no són suficients les campanyes i la difusió que es fa, sinó que s'ha d'incidir més en el que seria l'educació i en la comunitat.
Perquè al final també, si veiem estadístiques en les xifres de les enquestes de victimització, veiem que aquesta xifra oculta, doncs aquestes dones que pateixen violència alguna vegada en la seva vida i no han denunciat, doncs ens manté any darrere any.
I els experts, però, Maria Núria, alerten del negacionisme.
Doncs sí, abans, però, parlem d'aquest titular que dèiem, i és que s'han triplicat els delictes per difusió de vídeos i de fotografies en contra de la voluntat de les dones. Ho ha explicat la comissària Marta Fernández, que ha dit que no són delictes, no són els més denunciats, però sí que creixen a més velocitat i generen un impacte greu sobre les víctimes.
No tenim massa denúncies, però és un delicte en augment i cada cop més dones pateixen la difusió no consentida de fotografies i vídeos íntims per parelles o exparelles amb un increment important, molt important, del 761% des del 2012 fins al 2024.
Fernández, com deies, també ha alertat dels discursos negacionistes que diu estan impactant també en les noies joves.
Tot i aquesta feina, el fenomen, que parteix d'un problema estructural de desigualtat, no s'erradica. Pren noves formes, es readapta, atiat de vegades per sectors interessats i de vegades per actors nascuts en una societat desigual i que encara discrimina les dones.
Doncs, pel que hem pogut sentir aquí, la xacra de violència de gènere continua. La comissària també ha demanat una revisió de les mesures de control telemàtiques, com els braçalets, perquè diu que el 82% dels agressors controlats són reincidents.
I, a més, continua i amb noves vies, com són les xarxes socials. Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
I atenció amb aquesta notícia ara, perquè després de 20 anys, la Policia Nacional ha identificat una dona que es va trobar morta amb signes de violència a Viladecans, al Baix Llobregat. És la coneguda en àmbits policials com la dona de Rosa. Doncs bé, es deia Lyudmila Zabada, tenia 31 anys i era de nacionalitat russa. La identificació s'ha fet en el marc de l'operació internacional Identify Me, que està impulsada per la Interpol. Miquel Jarque, bon dia. Què en sabem d'aquest cas?
Hola, bon dia, Estel. Doncs sí, és un cas que estava sense resoldre des que el cos es va trobar el 3 de juliol del 2005 amb indicis de mort violenta. La policia sempre ha sospitat que havia estat traslladat el cos al punt on es va trobar 12 hores abans. Les investigacions inicials han permès fins ara establir la identitat i això ha estat possible gràcies a un programa, Identify Me, que impulsa la Interpol. Elisa Rebuelo és portaveu de la Policia Nacional i explica que la identificació va començar a partir d'una possible la coincidència d'unes impressions dactilars de les bases de dades turques.
La identificación de la mujer de Rosa se produjo gracias al cruce de datos entre la oficina de Interpol en Ankara y la oficina de Interpol en Madrid. La oficina de Ankara nos facilitó datos biométricos de una mujer que podrían coincidir con la mujer de Rosa y efectivamente tras el cruce de estos datos se consiguió identificarla. La mujer de Rosa es una mujer rusa cuya identidad fue posteriormente ratificada por las autoridades de ese país.
Aquest cas se suma al ja resolt al març, quan es va identificar una dona d'origen paraguaià. El cadàver va ser trobat a Sant Julià de Ramis l'agost del 2018.
Gràcies també, Miquel Jarque. I més de la meitat dels casos judicials per abusos sexuals infantils duren més de 3 anys. Ho constata un informe de Save the Children que analitza una vuitantena de sentències de l'Audiència de Barcelona dels anys 2023 i 2024 i que determina que els processos judicials continuen sent molt llargs. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, també que el perfil de les víctimes i agressors es manté molt estable. El 85% d'aquestes víctimes són nenes o adolescents i 7 de cada 10 coneixen l'agressor, que són majoritàriament homes. Ho explica Ona Lorda, responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya.
Bàsicament, el 98% són homes, és a dir, la gran majoria. I també una de les dades també interessants és que també en la majoria de casos són persones conegudes i un 35% és algú de l'entorn familiar i un altre quasi 35% és també de l'entorn conegut, però no familiar, per exemple, doncs, l'escola, espais de lleure, etcètera, etcètera.
L'estudi també posa el focus en l'ús de la prova preconstituïda, que és la gravació del testimoni del menor, per evitar que durant el judici ho hagi de tornar a reviure tot, i constata que no és una pràctica majoritària. Només s'utilitzen 4 de cada 10 casos analitzats, malgrat la seva efectivitat.
També a nivell judicial permet augmentar les condemnes, no? Perquè si es grava una vegada la prova, és molt més fàcil, no? que aquest nen o nena, doncs, en un espai amigable, pugui explicar molt millor la seva experiència, i també permet que no ho hagi de repetir 5 vegades, que això el que moltes vegades provocava, no? És que hi haguessin alguns canvis en el testimoni que no permetien condemnar a la persona agressora.
Aquesta pràctica sí que s'aplica en el model Barnahus, que posa el menor al centre i aborda els casos de manera més coordinada. A Tarragona, on fa 5 anys que funciona de manera pionera, s'han triplicat el nombre de casos investigats per presumptes abusos sexuals.
La 1 i pràcticament 12 minuts, el mercat de lloguer mou més d'11.000 milions d'euros cada any a tot Catalunya, segons ha pogut saber 3Cat Info. La xifra és una estimació de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, basada en la combinació de fonts públiques que, per primera vegada, dona una idea del negoci que genera el lloguer a casa nostra. Doncs bé, equival al 3,5% del Producte Interior Brut català. La major part correspon al lloguer residencial, però hem vist que uns 2.600 milions d'euros els aporta el lloguer turístic i uns 470 milions més al lloguer de temporada. I qui ha analitzat totes aquestes dades és la Sara Riera. Sara, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, estem parlant de la transferència de capital d'una part de la població, la que no té propietats, cap a una altra part de la població que sí que en té i que, segons tots els experts, cada cop n'acumula més. Sentim l'investigador de l'IDRA, Jaime Palomera, i el director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Héctor Simón.
Una part cada cop més gran, la part baixa de la societat, no només no pot comprar-se una casa, sinó que cada cop s'empobreix més, justament perquè el mercat de lloguer el que fa és transferir una part molt important del PIB, una part molt important de la riquesa, de baix cap a dalt.
Això té una externalitat també, no? Que estem convertint una societat de rics propietaris i pobres jugaters.
El negoci de lloguer ja mou gairebé l'equivalent a un sector productiu com el de la construcció, que representa un 4,4% del PIB català, segons l'IDESCAT. Comprar habitatge per destinar-lo a lloguer és ara mateix una de les inversions que més benefici dona. La rendibilitat bruta ha crescut per sobre del 10% en els últims 20 anys i això consolidaria la perspectiva històrica de l'habitatge com un actiu financer.
I aquestes xifres, això com encaixa amb l'Abraham, amb aquest mantra que anem sentint, que l'economia no para de créixer?
Doncs que el PIB per càpita, el que genera una persona, la seva riquesa no està creixent, al contrari, baixa, i el gran motiu és aquest cost de l'habitatge, com ens confirma el catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Pompeu Fabra, Oriol Amat.
El fet de que la riquesa per càpita estigui baixant vol dir que les persones perden benestar. És un dels temes que en aquests moments el cost de la vivenda i dels lloguers, de la compra de vivenda, és un dels temes que més està perjudicant els objectius principals que tenim com a país, que és millorar el benestar de la gent.
I ara us parlem del mercat de la Boqueria de Barcelona i ja us ho avançàvem. Haurà de vendre a parts iguals productes per als veïns i per als turistes. Comerciants i Ajuntament han acordat un reglament que obliga que un 50% de productes del mercat hauran de ser frescos i tradicionals. L'altra meitat, sí, que podran ser preparats de consum immediat. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. Les parades, segons la seva tipologia, podran fer de més i de menys, però com a mínim hauran de tenir un 40% de producte tradicional per assolir aquest objectiu conjunt del mercat del 50%. Es vol posar fre a la venda de menjar preparat destinat als visitants i que els veïns tornin a la Boqueria, tot i que els turistes diuen no desapareixeran. Raquel Gil, regidora de Comerç i Mercats.
Entenem que no desapareixeran, no estem parlant, perquè ho deia, la singularitat del mercat farà que hi hagi determinada oferta que sigui més atractiva per les persones que passen pel mercat i no van a comprar, però que com a mínim aquest 50% ha de garantir aquest mercat tradicional.
El president de l'Associació de Venedors del Mercat de la Boqueria, Jordi Mas, assegura que volen ser un mercat amb essència.
No hem de descuidar una dada, i no dita per nosaltres, sinó dita pels mitjans internacionals. Food and Wine, no? És el millor mercat del món. I el millor mercat del món, això ho hem de posar amb altaveu, però a la vegada ho hem de posar amb responsabilitat. Què significa aquesta responsabilitat? Que, efectivament, no té cap perdre la seva essència.
La Boqueria és el mercat més gran de Barcelona i enguany celebra 185 anys d'història.
I aquests canvis comercials s'acompanyaran també de canvis físics? És a dir, hi haurà obres de remodelació?
Sí, es reconstruirà l'illa del Peix i es milloraran els accessos i la gestió dels fluxos de persones, que ja s'ha iniciat amb la transformació de la plaça de la Gardunya perquè sigui un nexe d'unió de la Boqueria amb el barri del Raval.
Aquesta obertura cap a la Gardunya ens ajuda a fer aquesta entrada de veïns i veïnes i a la vegada a posar en valor un espai que moltes vegades ha funcionat com la part de darrere del mercat i no com un espai de prou rellevància a nivell de districte.
També es canviarà la teulada i es millorarà la climatització. Això pot fer que es faci alguna paret o algun tancament, però en cap cas es tancarà tot el recinte, ni es posaran torns ni es cobrarà entrada. S'hi invertiran 12 milions d'euros.
Els pescadors recreatius que capturen garoines o eriçons de mar només en podran agafar 75 al dia. Això és la meitat que fins ara, en una mesura que ha d'evitar la competència deslleial amb els mariscadors i, a la vegada, també reduir la pressió de l'espècie. Això ho preveu una moció que s'ha aprovat a la Comissió d'Agricultura del Parlament i que fa temps que reclamaven els professionals del sector. Girona, Fèlix Martín, situem primer de tot què es pot fer i què no.
Sí, la pesca recreativa de garotes limita les captures a 150 exemplars per dia i només per a consum particular. D'aquest nombre en poden sortir una vintena de racions en un restaurant. I malgrat que es vigila molt, això no evita que més d'un en vulgui fer negoci i encara que no tingui llicència professional, les vulgui vendre a peixateries, directament a restaurants, a bars o a d'altres particulars. Ho saben bé des de la Federació de Confraries de Pescadors de Girona, reconeix Marta Ranz, en declaracions al Catalunya al Dia.
Sí, de fet ho veiem a les notícies cada any, no?, que enxampen pescadors furtius que pesquen i recol·lecten les garotes sense tenir ni llicència ni tenir res.
Això sí, els furtius o qui vengui garotes sense la llicència s'arrisquen a multes que van dels 150 als 30.000 euros. També els compradors, per això des del sector, han destacat l'acord.
Pensem que és un bon acord, igualment permet als recreatius que puguin continuar practicant la recol·lecció, però de fer-ho d'una manera més sostenible.
I quan pot ser una realitat aquesta limitació de la captura de garotes, Fèlix?
El director general de Pesca, Antoni Espanya, ha concretat a 3CAT-Info que el canvi s'inclourà en la revisió que està en marxa del decret d'activitats marítimes i que es vol que es pugui aplicar a mitjans de l'any vinent. Espanya ha dit també que la normativa està desfasada i que 150 exemplars de garotes diaris per als recreatius és un nombre excessiu.
I en aquest sentit jo crec que tothom surt guanyant. 75 unitats continua sent una quantitat molt gran per un pescador recreatiu. Evidentment, no tots els pescadors recreatius surten cada dia i fan aquestes captures, però jo crec que beneficia a tothom, en primer lloc, a l'espècie en si.
La captura de garotes, garoines o eriçons de mar, molt centrada a l'Empordà i que des de la gastronomia defineixen com el caviar de la Costa Brava, està molt regulada i només es permet entre l'1 d'octubre i el 31 de març.
A Aquest matí s'ha intensificat la recerca del boletaire que va desaparèixer ahir a les muntanyes de l'entorn de Gombrèn, al Ripollès. És un veí del municipi de Ripoll, té 77 anys. Girona, Clara Jordan, bon dia. Explica'ns què en sabem.
Hola, bon dia. Segons els bombers, el veí va anar a buscar bolets ahir al matí. Quan va arribar a casa, es va adonar que havia perdut el telèfon mòbil i a la tarda va tornar a buscar-lo. La família va alertar al 112 a quarts de 10 del vespre perquè no en sabien res. Els equips d'emergència van trobar el seu cotxe aparcat a prop de la carretera G402 i va començar l'operació. El dispositiu de recerca hi treballen una quarantena d'efectius dels bombers, l'equip de drons i també de gossos de rescat. El cap d'intervenció de bombers a Gombrèn, Miquel València, explica sobre quin supòsit treballen.
Nosaltres treballem amb la hipòtesi de que la persona està a la zona i que la persona està en vida i, per tant, aboquem tots els recursos durant el temps que considerem que aquesta hipòtesi és vàlida.
En el cas que la recerca s'allargués, no descarten que es pugui activar un grup amb voluntaris coordinats des de l'Ajuntament. Tot i això, ara per ara, prefereixen treballar amb recursos propis dels bombers.
Doncs, pendents de Gombrèn, gràcies, Clara, bon dia.
Bon dia.
I també del Pallars Jussà, perquè bombers i Mossos continuen buscant un altre boletaire que es troba perdut des de dimarts al vespre a la zona del Coll de Bóixols. Això és el terme municipal d'Abella de la Conca. Pau Rovira, bon dia. Alguna novetat sobre aquest cas?
Hola, bon dia. Doncs, malauradament, no. S'ha trobat el seu bastó, però res més. Es tracta d'un home de 83 anys, veí de Figuerola d'Orcau, que buscant bolets es va separar del seu germà, que va ser qui va donar l'alarma. La recerca no es va aturar durant la primera nit i ha continuat també en aquesta segona, en una zona on s'ha registrat una temperatura mínima de 3 graus. Uns 45 efectius segueixen les tasques de recerca avui sense drons, ja que són al Ripollès, inspeccionant cada pam de terreny. De moment, sense resultats.
Doncs això que sentiu és un camió cisterna. Un camió cisterna que des de dilluns a la tarda està proveint d'aigua potable als veïns de Monistrol de Montserrat. La forta tempesta de diumenge ha arrossegat sorra i l'aigua de la Font Gran, que és el principal punt de captació del municipi, surt tèrbola. Així que no es pot fer servir ni per beure ni tampoc per cuinar. Anem cap a Monistrol. Allà hi tenim la nostra corresponsal, la Nati Adell. Nati, en tenen per gaire?
Hola, Estel, què tal? Bon dia. Doncs sembla que no. La transparència de l'aigua ha millorat moltíssim i l'alcaldessa, Núria Carreras, confia que el problema no tardi a resoldre's. Ho deien declaracions al 3Cat Info.
Esperem que en els pròxims dies millori la situació, però com que depenem de la naturalesa, tampoc puc dir amb exactitud quant de temps pot tardar, però sí que ja estem al final d'aquest episodi.
Mentrestant, les veïnes amb les que hem parlat, la Vicenta i la Manuela, s'ho prenen amb força filosofia.
Vull dir, agafo les garrafes, l'omplo i ja està.
Per netejar, si has de fer caldo, això, la carn i les verdures, netejar-les amb aigua d'ampolla, és com ho fem. Pitjor seria que no ens poguéssim dutxar, que no poguéssim fregar els plats.
Això sí, mentre l'aigua no surti del tot clara, un camió cisterna va passant per tots els barris del poble per subministrar aquesta aigua potable. Ens ho explicava el Marc, que és qui porta el camió.
Doncs ens van avisar dilluns de que hi havia hagut aquest problema amb l'aigua. De seguida vam venir, vam oferir aquest servei. Són 10.000 litres d'aigua potable i anem repartint-nos pel poble 2 hores a cada barri i així cobrim més o menys a tota la població.
Una camió cisterna que funciona de les 9 del matí a les 9 del vespre. Avui és dia de mercat i el tema de l'aigua és un tema a comentar.
Doncs a veure si ho resolen aviat. Gràcies, Nati.
Adéu-siau, bon dia.
I aquest és el so d'una motoserra desbrossant un bosc, una activitat imprescindible per contribuir a la prevenció d'incendis. I és una de les activitats que es deriven dels acords entre propietaris de finques privades i entitats ambientals. És el que s'anomena custòdia del territori. S'implementa cada vegada més com a estratègia per afrontar el risc de foc, però també la crisi ecològica o el despoblament rural. D'aquesta custòdia del territori se n'ha parlat a la trobada que s'ha fet aquests dos últims dies a l'Alt Empordà, amb tècnics i experts ambientals de tot l'estat espanyol. Anem cap a Albanyà. Laia Claret, bon dia. M'has dit que sobretot s'ha analitzat un projecte concret. Quin?
Hola, Estel. Sí, mira, bon dia. Es diu Cusforest, un projecte amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per la Transició Ecològica, finançat amb fons Next Generation. Hi participen 4 territoris catalans que estan promovent aquests models d'economia ambiental amb acords entre propietaris privats i entitats ambientals. Una d'aquestes zones és la Conca de la Muga. Aquí hi treballa la Fundació Pioners del Nostre Temps i aquí, a Albanyà, han detallat i especificat quines accions estan portant a terme amb el Cusforest. Aleix Millet és el responsable del programa Paisatges Resilients de Pioners i ens ha explicat al Catalunya al Dia què estan desenvolupant.
Temes de biodiversitat i gestió forestal. Per exemple, aquí l'espècie emblemàtica és el voltor negre. Estem fent una gestió forestal per millorar certs rodals perquè en un futur puguin edificar. Una altra és la redacció d'un pla de prevenció d'incendis i maneig del foc aquí a la Conca de la Muga. Una altra acció és la redacció d'un pla de comercialització pels futurs crèdits climàtics. I la darrera, estem creant un model de governança amb la gent del territori.
Ha estat un punt de trobada per analitzar projectes concrets i també revisar actuacions. Una de les assistents és Elvira Marín. És desenvolupadora de paisatges de Commonland, una organització que té seu a Holanda, però ella treballa a la zona de la península Ibèrica. Ens especifica amb quin objectiu ha vingut fins aquí, fins a l'Alt Empordà.
Sobre todo para conocer mejor el trabajo del proyecto Cusforest en todo lo relacionado con bioeconomía forestal y custodia del territorio, porque nuestra idea también es entender cómo ha funcionado aquí para poder escalarlo en otros territorios en los que trabajamos en Iberia, en España y Portugal.
A més, la trobada també ha servit per compartir idees i també ens asseguren per crear sinergies.
Gràcies, Laia, bon dia.
Adéu, bon dia, que vagi bé.
Doncs una altra via per millorar la gestió forestal és una de les més antigues, de fet, per mantenir net el sotabosc amb ramats que hi passen pasturin sovint de cabres i ovelles. Ara, però, una recerca de dues universitats catalanes ha estudiat si els cavalls, algunes races en concret, no totes, també hi podrien ajudar. I els resultats han sorprès positivament els mateixos investigadors. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Perquè els cavalls han demostrat que no tenen manies a l'hora de menjar.
Exacte, que són capaços d'adaptar la seva dieta segons el que poden aconseguir de menjar i, a més, que el canvi de dieta no els suposa problemes de salut. Jordi Bartolomé Filella és professor de la Facultat de Veterinària de l'Autònoma de Barcelona.
La sorpresa ha estat aquesta, no?, de que no esperàvem que s'adaptessin tant en aquest tipus de dieta sense que tingués conseqüències, perquè ho havíem provat amb vaques, i en les vaques pues, havíem vist que ja hi havia, quan les forces estan massa en el bosc, doncs comencen a tenir problemes d'anèmies i coses d'aquestes que fa que doncs, les haguis de treure més o menys ràpid.
I a part de constatar que la natura és sàvia, com han arribat a aquesta conclusió?
Doncs mira, estudiant què mengen tres tipus diferents de cavalls, en tres entorns diferents i en tres situacions també diferents. M'explico. Han analitzat cavalls de Prevalski, els més salvatges i que viuen en semillibertat a la Serra de Beaumort. També han estudiat cavalls Potoka durant un any al Parc Natural del Garraf i, per últim, també al Garraf han fet pastures més intensives i curtes amb cavalls creuats. La conclusió l'explica Ariadna Nieto Espinet, que és arqueozoòloga i investigadora de la Universitat de Lleida.
El que ens ha sorprès és com d'evident és l'adaptació segons el context, no? Que això és una cosa que hem vist amb els prevals que, per exemple, pues mantenen, no?, aquestes gramínies i ajuden a conservar aquests paisatges oberts. Els potoc, en canvi, en una pastura més prolongada, comencem amb gramínies molt inflamables i després passen a llenyoses. I els creuats, amb càrregues més altes i períodes més curts, fan una transició pues, com molt més ràpida de les herbes al sotabosc.
És a dir, mentre n'hi ha, mengen herbes. I quan s'acaben, passen arbres i arbustos.
I aquestes herbes, sobretot, gramínies, és important.
Sí, i això és important perquè les gramínies cremen molt i molt ràpid quan hi ha un incendi, és el que en diuen combustible fi, i a les cabres, per exemple, no els agraden massa. Aquesta recerca ja s'ha publicat a la revista Agroforestry Systems i ara el que volen fer els investigadors és tastar altres èquids, com ara ases, i també la relació dels cavalls amb altres espècies. A més, creuen que cal planificació a llarg termini per part de les administracions.
Malauradament, no s'ha arribat a una... el que podríem dir una planificació a nivell doncs, de país, que seria potser lo necessari. No?
A banda de la Universitat de Lleida i l'Autònoma, a la recerca hi ha participat la Fundació Miranda, la Reserva de Beaumort i l'Associació Forest Horses.
Quan falta un minut per arribar a 2:15, això és el so en directe de la Festa Grossa a Reus, al Baix Camp. És la Misericòrdia. Portem dies encadenant Festa Major, Santa Tecla a Tarragona, la Mercè a Barcelona, avui al torn de Reus. Aquest matí els grups del Seguici han fet la baixada al santuari de la patrona de la ciutat, Reus. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
En quin moment de la festa ens trobem ara?
Doncs mira, com deies, acabant aquesta baixada aquí al santuari d'aquesta festa major petita de Reus, ara mateix al Vall de Cercolets, entrant ja just a l'entrada del santuari, en una festa peculiar, perquè aquesta és una festa que es fa lluny de les massificacions de la de Sant Pere, a principis de l'estiu, la festa gran de la ciutat, i més descentralitzada, perquè tota l'activitat se centra aquí on som ara, al voltant d'aquest santuari de Misericòrdia, lluny del rovell de l'ou de la capital. És una festa que, de fet, recull els autèntics devots de les tradicions festives reusenques i que passa, bàsicament, entre la plaça de la Pastoreta, d'on surten tots els balls, i el passeig que porta el seu nom, i el santuari de Misericòrdia, per on baixen i actuen al final de tot aquest seguici que és el que estem vivint ara mateix. Daniel Requesens, el regidor de Cultura i Festes, ens explicava que Misericòrdia és una aposta festiva que va a l'alça.
Reus té dues festes majors, una a l'inici de l'estiu i una quan just s'acaba i, per tant, agafes la represa. Llavors és aquesta segona festa que cada cop creix més, cada cop té també més volada i que busca aquest fil entre la part més tradicional i alhora la part de lleure. I avui és el dia gros, diguéssim, i per tant entronca una mica amb les velles tradicions, també aquelles religioses que són els que li donen fonament.
Després de les ballades dels grups festius aquí al santuari es farà el tradicional dinar popular de les colles a la mateixa esplanada del costat. Els actes més emblemàtics i intensos, però, d'aquesta festa arribaran en part aquesta tarda amb els castells dels Xiquets de Reus i també el ball solemne que fa l'àliga a l'interior del santuari. Aquest dia central de la festa major petita es tancarà amb la baixada dels Diables pel mateix passeig, la carretillada i el castell de focs, el piromusical. La festa d'aquest any ha tingut un total de 150 actes i ha mantingut esdeveniments emblemàtics com el Rosari de Torxes, que es va fer ahir a la nit, combinats amb projectes que s'estan consolidant com la representació de Misericòrdia de Reus al cel. Aquí, al santuari, de moment continuen entrant els diferents grups del Seguici Popular, al Ball de Prims, a punt d'acabar ja aquesta entrada de la majoria d'aquesta vintena de grups que formen el Seguici de Reus.
Doncs enhorabona a les colles i, Manel, que acabeu de passar una bona festa major. Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I a l'espai del Clic avui, Marc Vidal, bon dia.
Vidal, bon dia.
Relacionat amb la Festa de la Misericòrdia, tenim algun espai aquí.
Sí, sí, diverses coses de festes. De moment comencem per aquesta Guia de la Misericòrdia 2025, aquesta festa major de Reus que està en marxa i que vol deixar de ser la petita, com titulem a la web i a l'app del 3Cat Info. Per tant, aquí teniu tota la programació desgranada de la festa de la Misericòrdia, que tot just està començant. També trobareu tota la programació de la Mercè, que recordeu, encara dura fins diumenge.
I notícies més clicades
amb sí. Avui tenim la notícia del Pantà de Foix, que prendrà mesures per evitar futures inundacions. Bàsicament, el mantindran al 80% del nivell, perquè d'aquesta manera, si no s'arriba al 100%, doncs no hi ha el perill aquest que es desbordi, no?, i provoqui inundacions a la zona de Cubelles. També avui la superàvia catalana Maria Branyes, que tenia una edat biològica 23 anys inferior a la real, i aquesta idea de les festes que et deia Estel, amb el 24 de setembre. Sabies que no només és festa a Barcelona, sinó que hi ha 9 localitats més de tot el país on també és festa?
Això és
no sé si t'arrisques a dir-ne alguna, eh?
Home, que, no sé, a la vora de Barcelona?
Segur.
L'Hospitalet?
Per aquí vas molt bé. L'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Montcada, Reixac, Sant Joan d'Espí, la Palma de Cervelló, però també n'hi ha més enllà, eh? També Vallgorguina, per exemple, Almacelles, Calldetenes... Clar, alguns d'ells tenen com a patrona la Mercè, per tant, avui és festa.
Clar, allà a tot arreu. Fa un any, a veure, quines eren les notícies que tenien més clics, quines eren les més llegides?
Doncs mira, també anirem de festa perquè tenien aquest so.
La Rosalia, potser a la Palma de Cervelló no va actuar per la festa major.
No, però va actuar, recordeu, el piromusical de la Mercè, no hi va actuar. Sinó que
i va estrenar una cançó, de fet,
exacte,
no?
És aquesta cançó la que va estrenar, el seu nou tema Omega. Doncs bé, va ser la notícia més llegida l'endemà, el dia 25.
Tu diràs.
Recordeu que el piromusical aquest any és diumenge que ve, per tant, encara hi som a temps, en aquest cas serà Estopa. En fi, com et pots imaginar, com que no hi ha un nou àlbum de Rosalia a la vista encara, tot i que sembla imminent, des del 22 que no treu Motomami, per tant, Omega va ser molt celebrada.
Molt bé, gràcies, Marc. Fins demà.
Adéu-siau. Yeah, yeah.
Watch your
light. I seguim ara amb més música. Aquests són els The Cure, que juntament amb Doja Cat, amb Gorillaz, amb Massive Attack o The XX són alguns dels noms més destacats del Primavera Sound Barcelona de l'any que ve, del 2026. El festival l'ha fet públic aquest migdia al cartell de la 24a edició amb més de 150 noms. També hi ha els nord-americans Edition Ray, els DJ Skrillex o els anglo-irlandesos Mark Bloody Valentine, un programa que el certamen qualifica d'intergeneracional, de calidoscòpic i de paritat pel que fa al gènere, en què també destaquen artistes de l'escena local com Bad Gyal, Guitarrica de la Fuente, Reinaldo i Clara o Winetta. En canvi, Rosalía, malgrat les especulacions i malgrat que Marc Vidal tenia moltes ganes de sentir un tema nou, no figura al cartell del festival. L'edició de l'any que ve es farà del 4 al 6 de juny, però entre la jornada inaugural, la festa electrònica de clausura i una programació paral·lela encara per desvelar, el certamen s'estendrà durant tota la setmana. Entrades pel Primavera Sound 2026 es posaran a la venda dilluns que ve.
Catalunya al dia.
Quan són 2:45 de dues, seguim amb altres temes. Els municipis de les Terres de l'Ebre animen els seus ciutadans a impulsar comunitats energètiques. El fet de tenir una densitat de població no gaire alta i la quantitat d'hores de sol fan que la zona sigui idònia per a aquests projectes. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, has anat fins a Roquetes, que és un dels municipis que compleix amb aquests requisits que marca la llei per crear comunitats energètiques, oi?
Sí, Esteli, a més també és un dels que les està impulsant. El límit legal entre el punt de producció i el punt de consum de l'energia són 2 quilòmetres. Xavier Socias, assessor de les oficines de transició energètica del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Tarragona.
Hi havia un canvi legislatiu fa 4 dies de 5 quilòmetres, però políticament hi ha hagut una altra trava administrativa. Cosa que Roquetes, amb el radi d'acció, es va mirar, i és un poble que té un radi d'acció de 2 quilòmetres en tots els polígons industrials al seu voltant. És a dir, que seria molt fàcil de que cobrís des del polígon a tot el poble.
Qualsevol petita empresa o també comerç es pot adherir al projecte. També la pagesia, de fet, es calcula que es poden estalviar tensió entre un 34 i un 40% de la factura. Als assistents a la xerrada que s'ha fet, els agrada bastant el projecte.
A mi personalment m'interessa perquè tinc molta teulada, si em poden ajudar a col·locar pues, lo que siguen les plaques fotovoltaiques.
L'inici és el més complicat, com han explicat, no? Però és una bona iniciativa i va bé conèixer-ho.
Molt interessant, que hauria, jo crec que això s'hauria de potenciar per part de les administracions perquè a nivell empresarial o a nivell ni que sigui particular la gent se pogués adherir en facilitat en aquestes coses.
En altres municipis ebrencs més petits també hi ha l'interès per crear-ne, és el cas, per exemple, de la Fatarella a la Terra Alta o de Flix a la comarca veïna de la Ribera d'Ebre. En aquest últim cas ja la van constituir fa 3 anys.
I si heu anat alguna vegada a Puigcerdà, segur que heu passejat pel Parc de l'Estany. Doncs qui s'encarrega que estigui tot verd i net són uns jardiners especials, són els usuaris de la Fundació Tallers de Cerdanya. Puigcerdà, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
Que és una fundació que està de celebració.
Exacte, ara celebren els seus 25 anys. Van néixer l'any 2000 per atendre les persones amb capacitats diverses de la Cerdanya amb dues vessants. Un centre especial de treball, els jardiners que deies, i l'altre un centre de dia amb una 50ena de places, com ens expliquen dos dels usuaris, el Sergi i el Cristian.
La veritat és que ens ho passem molt bé. Fem activitats, fem sortides, i estic molt a gust. És que també és l'únic recurs que hi ha a la Cerdanya, així jo crec que també tindrien que haver-hi més recursos.
Si estàs tot el dia a casa, pues, penses massa, penses el que no has de pensar i acabes malament, i venint aquí pues, ocupes la ment amb coses més positives.
Ara volen donar més autonomia als usuaris i també oferiran suport a les persones que vulguin viure soles. Amb tot, la Fundació creu que encara cal trencar molts tabús. Imma Caselles és la seva directora.
És important que tots els ciutadans i ciutadanes ens conscienciem de la inclusió real de les persones amb capacitats diferents. Totes les capacitats s'han de valorar. Per tant, és important que tinguem un lloc en la societat i a la comunitat.
Clar, i 25 anys, que són molts. Quin balanç en fan?
Doncs les coses han canviat força a la Cerdanya i això es nota en els serveis que ofereixen, que ara són més necessaris que mai.
Estan celebrant 60, 50 anys la majoria dels llocs. Anem una mica més tard. El fet de ser un territori rural amb el món de pagès, era més fàcil trobar una ocupació a les persones a casa. Sempre hi havia alguna cosa que fer i no calia tant.
I com celebren aquest aniversari?
Doncs faran una festa a la seva seu, però bé, millor que ens ho expliqui el Sergi.
I aquest 25è aniversari, doncs, el dissabte fem una obra de teatre, fan el Parlament, els de dalt, l'alcalde viu, eh? I fem una fideuà i que vingui molta gent, de veritat.
Així que ja ho sabeu, tothom convidat.
Joaquim Albalater des de Puigcerdà, gràcies, bon dia.
Adéu, Estel, bon cap de setmana.
I a Lleida avui s'ha posat a la venda una nova varietat de pa. És un pa 100% lleidatà. Es diu Piriponent, i és fruit de 6 anys de treballs i de proves per part del gremi de forners. Noelia Casellas, tu ja l'has tastat. Com el descriuries?
Doncs mira, et diria, és un pa semi-integral. Ens diuen que això és poc habitual i que és molt valorat, sobretot pels joves. I està fet amb una massa mare que incorpora pera de Lleida i oli verge extra de les Garrigues. La sal, el blat i l'aigua també són d'aquí i la molta es fa en molins de la zona.
I es nota el gust de pera?
Et diria que no l'identifiques al paladar, però sí que el fa diferent. He preguntat a les primeres persones que l'han tastat a veure què els semblava.
El pa està esplèndid, molt sabrós.
L'anirem a comprar al forn.
És un pa cruixent, que quan el mossegues la crosteta fa crec, però una vegada el tens a la boca, doncs la molla se desfà molt bé.
I entre aquests primers tastadors també hi he trobat el senyor Posto, influencer lleidatà.
M'ha semblat brutal. A més, saber que és amb productes del territori, crec que és un win-win, que se diu, i que poder fer difusió de tot aquest producte, d'aquests ingredients, i fer un pa boníssim, doncs genial, estupendo.
I n'hi haurà tots els forns de pa?
Doncs de moment no, avui ja se'n troba en una desena, però l'objectiu del gremi és que s'hi sumin tots els forners. Antoni Frías n'és el president.
I hi ha gent que és més gran, que li hem de saber transmetre aquest secret al final, ¿vale? I treure-li la por de fer un pa que tingui aquests ingredients. Però que saben més la gent gran que nosaltres. El que passa que és la inquietud aquesta de les masses mares.
Per cert, Estel, el nom Piriponent, per què? Doncs perquè és la unió de Pirineu i Ponent.
Catalunya al dia.
La 1 i pràcticament 42 minuts. Tenim una incidència aquesta hora entre Sants i la Sagrera que està provocant problemes a les línies de Rodalies. Podem connectar amb l'equip viari de mobilitat. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, han informat des de Rodalies de Catalunya d'una incidència en les instal·lacions de DIF que afecten el subministrament elèctric entre Sants i la Sagrera. Tècnics de DIF estan treballant per resoldre aquesta incidència i per això han hagut d'interrompre, segons diuen momentàniament, la circulació d'algunes línies de l'àrea de la Rodalia de Barcelona. Les línies afectades són les línies R1, R2, R2 Sud, R2 Nord, també la línia R3, R4 i R7 de Rodalies. Aquestes línies estarien interrompudes de forma momentània segons Rodalies per resoldre aquesta incidència.
Doncs tallada la circulació en aquest tram entre Sants i la Sagrera, ho anirem actualitzant. Mariluz, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
La Galeria Artur Ramon Art de Barcelona reivindica les més de 6 dècades de creació entre el Japó i Catalunya de la dibuixant Mako Artigas. La mostra en destaca els anys com a dissenyadora tèxtil per les marques internacionals com Dior o Nina Ricci i la fa brillar amb llum pròpia dins els Artigas, que és aquesta cèlebre família de ceramistes. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, després de dissenyar infinitat d'estampats per al sector tèxtil i de treballar la ceràmica al costat del seu marit, Joan Gardi Artigas, l'artista japonesa Mako Artigas viu el seu moment de glòria amb 88 anys i un somriure. Són declaracions a 3CAT Info.
Yo no sé si demasiado tarde.
porque tengo 88 años y estoy un poco cansada.
Home, doncs 88 anys, com és que aquest reconeixement li arriba tan tard?
Doncs mira, hi han contribuït la consideració fins ara del tèxtil com a art menor i també el fet que se situés l'artista a l'ombra de la família Artigas. D'aquí també ve el títol de la mostra, El traç invisible. Ho expliquen el seu fill Isao i la directora de la galeria, Mònica Ramon.
Al Japó, l'artesania es considera com un art major. Llavors, clar, el concepte no és el mateix aquí. Però al Japó sí que seria una artista important, reconeguda.
És aquesta sensació d'haver estat una mica a l'ombra de la saga Artigas, Josep Llorenç Artigas, el Joanet Gardí Artigas, l'Isao, i ella com a dona allà treballant més en el silenci.
I què trobem en aquesta exposició, Montse?
L'exposició destaca pels dibuixos sobre paper entre la tradició tèxtil japonesa i l'avantguarda europea i mostra aquesta evolució des del seu Japó natal fins a l'actualitat, passant per la seva arribada a Barcelona als anys 60 i els anys com a dissenyadora tèxtil per a grans firmes internacionals d'alta costura i de prêt-à-porter.
Mi padre era compañía de algodón y mi madre era compañía de seda y toda la vida había relación con tèxtil. Me parece que más me ha comprado dibujo era Nina Ricci. Paco Rabanne también trabajó mucho.
Teniu temps de visitar l'exposició fins al 31 d'octubre.
I els amants del còmic no es poden perdre l'exposició que des d'avui es pot veure a la Biblioteca de Catalunya, centrada en el material que els va donar fa 4 anys el col·leccionista i investigador uruguaià Jorge Gart. Hi ha còmics des dels anys 40 fins als 70 que permeten fer un viatge en el temps i recordar personatges que ja formen part de l'imaginari col·lectiu. Hi ha anat la Valèria Obereda.
Bon dia. Majoritàriament hi trobarem comic books, unes publicacions en format quadern grapat d'unes 30 pàgines. Van aparèixer als anys 30 als Estats Units i a finals dels 40 ja es van començar a fer a Mèxic, d'on és la col·lecció de Jorge Gart. Ell mateix ens parla del que veurem.
És molt visual, és molt bonica de veure. No cal que li agradi el còmic, només veure les imatges són molt, diguem-ne, molt colpidores. Ara mateix estic veient una portada del Zorro, que és espectacular. Això no l'he vist ni al cine.
La comissària de l'exposició, Pepa Bagaria, destaca una curiositat dels noms d'aquests còmics a Mèxic.
Igual que aquí, sempre hem identificat les revistes d'historietes com TVOs, perquè ho vam agafar del nom del TVO, el que va passar a Mèxic és que aquestes revistes que eren Pepín o Paquín, sobretot, i són les que van tenir més èxit, van identificar, totes eren o Pepines o Paquines.
A l'exposició hi trobem material dels superherois de Marvel, històries de terror, de detectius i ciència-ficció. També còmics protagonitzats per cowboys, relats d'amor i infantils. I també pel·lícules convertides en còmic.
En aquella època hem de pensar que no tothom ni podia permetre anar al cinema ni podia tenir una televisió a casa. I així era una manera de seguir les pel·lícules, que molts d'aquests còmics també eren fotomuntats amb les fotografies dels actors a les pel·lícules.
L'exposició es pot visitar fins al 22 de novembre.
La 1 i 47. I amb aquesta sintonia tan enèrgica podem saludar en Gerard López. Gerard, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ell és el presentador del programa de sortides del País No Cal Anar a Suïssa, a Catalunya Ràdio, i cada dijous també el tenim aquí, i a més el podeu trobar al web cap de setmana. Cat, no cap, cap de setmana. En Gerard, cada dijous ens proposa un lloc per anar al cap de setmana. Uh-huh. Per tant, sí. Què toca avui?
Mira, el Berguedà, què et sembla?
Molt bé.
A Bagà, per ser més exactes.
Bagà.
Bagà, que no Gavà, eh? Gavà és el Baix Llobregat. Tu tens dislèxia entre Bagà i Gavà?
No, però em podria passar. I et diré que no, perquè a Bagà els meus pares hi anaven, quan jo encara no havia nascut, i llavors ho tinc una mica més present. A més, també té una relació amb Picasso i tot això, no?
Sí, no, jo, és que jo tenia dislèxia. Ah. Jo sí que la tenia. Sí.
Aleshores, bueno, has acabat sent periodista. Escolta, fantàstic.
Per això ser periodista. Bagà, ho lligues amb Berguedà, tot comença amb B i ja ho tens.
I per què anem a Bagà?
Per més d'un motiu. N'hi ha un de patrimonial. que és tota la part antiga del poble, començant per la plaça Porxada, a la plaça Major, a la plaça de les Voltes, no sé si la tens ben present. Oficialment es diu plaça Galceran de Pinós, que era un personatge del segle XIII.
Però segur que ningú n'hi diu així.
Segurament no massa gent. És qui va parcel·lar el poble i va donar lloc a la plaça, i només per visitar el nucli antic de Bagà, ja et dic que s'ho val molt la pena. Però no és l'únic motiu. Mira, te'n dono un altre de sonor.
Bueno, ahir vam anar a donar una volta, no érem gaire ambiciosos, però bueno, vam trobar bastant rovellons, el que passa que alguns estaven fets malbé ja, també hi havien pinat ells, però sí, sí.
És una mica d'hora encara, o poder és que, bueno, no ho hem vist gaire trepitjat perquè hem caminat bastant, poder si baixem més, però vaja, farem una mica més de la volta, però bueno, ja veurem.
Ja veurem. Boletaires.
Caçadors de bolets.
Ets boletaire?
No.
No?
No, no, no.
Doncs...
m'agraden molt, però que els vagi a caçar un altre.
Molt bé. Tu no caces. Tu caces bolets, no els vas a buscar.
No, exacte.
Tu ets caçadora. Molt bé. Som a l'època de bolets i aquesta part del Berguedà, amb la vall del Bastareny, el parc natural del Cadí, Moixeró, la boca del sud del túnel del Cadí, tot això, aquests dies de tardor, què és? Terra de bolets. Perquè el bosc de pi no te l'acabes. I encara et donaré un tercer motiu. La ruta del Nicolau.
Nicolau. I qui és en Nicolau?
De fet, la pregunta és, qui era en Nicolau?
Ah, qui era, doncs, en Nicolau?
En Nicolau era un industrial de la comarca. Tomàs Nicolau i Prieto era el propietari d'una serradora de Berga que a principis del segle XX va fer construir un carrilet ferroviari per transportar la fusta dels boscos de la zona fins a Guardiola de Berguedà, tot passant per Bagà. Les vies eren estretes, de 600 centímetres, i els vagons eren, de fet, vagonetes d'un metre d'amplada. El negoci, però, no va durar gaire. A la segona meitat del segle XX, la ruta estava absolutament abandonada. Com que amb el pas del temps hi havia risc d'erosió, als anys 60 i 70 s'hi van fer algunes tasques per poder estabilitzar el terreny. I ja més endavant, l'any 2009, es va tirar endavant la reforma de la via per convertir-la en el camí de passeig que és ara.
Oi, motiu de gran celebració, que per tant la ruta d'en Nicolau és per fer en bici, per fer peu?
Una ruta per fer, efectivament, tothom que vulgui. I és molt planera i molt entretinguda. Ganes de fer la ruta de Nicolau?
Oh, doncs mira, sí, jo si és planera sí que m'hi apunto.
Doncs apunta-t'hi perquè passaràs per túnels, per algun pont, per talussos. En algun punt de trajecte trobaràs a mig camí una de les vagonetes que transportaven la línia de fa molts anys. No hi falta de res.
I on comença aquesta ruta?
A veure, la pots començar per baix o per dalt? Començarem per dalt?
Acostuma a passar.
Sí, anirem per dalt. És una ruta que no comença directament a Bagà, una mica més amunt, uns 3 quilòmetres, a Sant Joan de l'Avellanet. Aquí s'hi arriba amb molta facilitat, Agafes el cotxe anant cap a Gisclareny i des d'allà deixes el cotxe, comences a caminar. Només cal anar baixant en parada intermèdia a Bagà.
Bagà.
Correcte, que és el poble intermedi, i parada final a Guardiola de Berguedà.
I això per tenir una idea, es fa llarg, no, és curtet...
Són 6 quilòmetres, a més pots fer la meitat, si vols només et quedes a Bagà, encara seran menys. Si fas anar i tornar, són 12 quilòmetres en total, val? Temps, 3-4 hores, anar i tornar.
Que això del temps és molt relatiu, no? Perquè depèn de com vagis pedalant, vagis caminant, corrent...
Pot ser parar i fonda a Bagà i visitar la plaça, que deien, no? En fi, hi ha moltes opcions. I el desnivell? T'agradarà, 190 metres, poca cosa.
Això és poc,
Això és poquet, no? Sí o no? Bueno, depèn de cadascú, però en principi, si tens una llargada de 6 quilòmetres, està bé. Tota la ruta té el riu Bastareny, a més, al costat, de vegades més amunt, de vegades més elevada, i el primer tram, que és la part més alta, entre Sant Joan i Bagà, per mi és la més ferma, té les vistes més interessants. A més, si no ho han xafat, emmerdat, guixat, trencat, encara podràs trobar plafons d'aquests que t'indiquen què és cada racó de la muntanya. És perfecte. Res, és una ruta pels veïns de Bagà, segurament és com descobrir la sopa d'all.
Sí, anava a dir, no sé quins hi podem trobar allà. Hi ha molt de turista, molt gent local, com l'altre dia deies que...
Sí, aquí hi ha molta gent de la zona que va córrer, també és veritat que hi ha gent que va a passejar-hi senzillament, o visitants que van a voltar, però ja et dic, és molt agradable, molt fàcil i molt familiar. Això sí, com sempre, si hi aneu, és per respectar-ho tot, Patrimoni natural, patrimoni històric i patrimoni urbà.
Això per descomptat.
Sí.
Doncs, Gerard, no sé si tens idea d'on podrem escapar-nos la setmana que ve.
Sí, farem una cosa litoral.
Ah, litoral, sí, mar i muntanya, està bé, també.
Anirem cap al Garraf.
Molt bé.
Però farem arran d'aigua, arran de platja, què et sembla?
No, no, que està bé que hi hagi ofertes de tot. Vas començar molt amunt, hem anat baixant, no? I acabarem al litoral.
Ara et refereixes a geografia o al nivell de la secció?
em refereixo única i exclusivament a la geografia. I tot això, que recordin els oients, que ho poden tenir ampliat al web Cap de Setmana.
Capdesetmana.cat.
Molt bé, doncs escolta, Gerard, ens veiem dijous que ve.
I tant.
I aquest cap de setmana potser ens trobem per vagar.
A veure.
Vinga, gràcies.
Catalunya al dia. Esports.
Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. Temps per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Arnau Caral, bon dia. Bon dia. El Barça juga aquest vespre a partir de 2:15 al camp de l'Oviedo.
Sí, els blaugranes necessiten sumar els 3 punts per retallar distàncies amb el Real Madrid. Amb la classificació provisional, els blancs són líders amb 5 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, va parlar precisament del ple de victòries del rival per al títol de Lliga.
Ells han fet una bona feina els primers 6 partits. La temporada passada també ho vam veure sovint. Caldrà veure què passa. Sabem que aquesta temporada potser no serà tan fàcil com l'anterior. Així que ens hem de concentrar en nosaltres, a guanyar els nostres partits, i això és el que farem.
De cara al partit contra l'Oviedo, Balde cau de la convocatòria, tot i haver-se entrenat ahir amb normalitat. Tampoc hi seran els lesionats Fermín i Lamine Yamal. Lluny d'alegrar-se de l'absència de Lamine, el tècnic de l'Oviedo, Veljko Paunovic, ha lamentat que el crec del Barça no pugui jugar.
No es bueno para el fútbol, no es bueno para el espectáculo, no es bueno para la selección española tampoco, y el Barcelona, ¿no? Pero yo eso lo lamento también como alguien que admira muchísimo a jugadores, de grandes jugadores y jugadores con tanta calidad, y alguien que todos esperan que va a marcar una época en el fútbol.
Hansi Flick sí que podrà comptar amb Toni Fernández, Dro i Eder Haller, que serà el tercer porter. I qui estarà fora dels plans de l'equip per als propers 4 o 5 mesos és Gavi. Amb ell, Flick pensa a llarg termini.
Bad news, but...
Quan vam rebre la notícia era negativa, però per ell és positiu. Té 21 anys i una carrera increïble de 10 o 15 anys. Ell té un gran cor. No m'agrada dir-ho així, però Gavi moriria per aquest club. Hem d'esperar fins que estigui bé, té una gran qualitat, tots li farem costat i el nostre objectiu ara és recuperar-lo.
L'Avia de Barça el transmetrem des d'una hora abans a 8:45 a la TDT de Catalunya Ràdio.
Ricky Rubio ha dit que s'hauria d'aturar el món i posar punt final a la guerra de Gaza. Abans de reprendre l'activitat esportiva, ho ha dit en relació amb els partits contra equips israelians a les competicions europees.
I pensant ja en el partit entre el Joventut i el Hapoel Holon, que els badalonins han de jugar d'aquí a unes setmanes.
Per mi, una guerra d'aquest estil també s'hauria de parar al món, s'hauria de solucionar això i després seguir endavant, no? Ja no només va d'una pista de bàsquet o un esport. Sí que és veritat que l'esport ajuda molt a unir, i això és algo que hem de reforçar, que hem de veure que l'esport ens ajuda a molts companys a transmetre uns valors que van molt més enllà.
Abans del partit contra el Benfica de diumenge, que servirà per presentar l'equip a l'Olímpic de Badalona, Ricky Rubio s'ha pronunciat sobre el conflicte a Gaza.
Podem estar competint durant 40 minuts que dura el partit, però després estem al mateix equip, no? En aquest sentit, doncs això tindria que ser la vida en general, no? Sí que és veritat que hi ha conflicte d'interessos i hem de mirar més enllà. Jo crec que entre tots hem de fer el que puguem i estar en les nostres mans, però també ens hem d'apoyar als que realment poden fer coses, perquè nosaltres, com a poble, en aquest sentit, podem alçar la veu, però si a dalt no acaben de fer l'empenta, però entre tots hem de posar el nostre granet de sorra.
Precisament sobre aquesta qüestió, l'Ajuntament de Manresa ha demanat suspendre el Baxi Manresa Hapoel de Jerusalem d'Eurocup del 15 d'octubre. Mentrestant, el club vegenc manté que la decisió depèn de la competició i l'Eurocup, al seu torn, que depèn de la Unió Europea. Si el partit s'acabés jugant al Nou Congost a portes obertes, els grups d'animació renunciarien a anar-hi.
En handbol, el Barça encararà aquesta tarda la tercera jornada de la Champions.
Sí, a 6:45, els blaugranes visiten la pista del Zagreb croat, amb el dubte de Dika Mem, que ha viatjat amb l'equip. Ludovic Fàbregas, pivot del Barça.
Nosaltres és el primer partit fora i per Zagreb és el primer partit també a casa, així que els dos equips voldran guanyar, això és segur, però nosaltres estem bé, estem centrats en el nostre i crec que l'equip està treballant molt bé. Serà un partit molt dur, però crec que tenim la capacitat de guanyar allà. Aquest és l'objectiu.
I el Rally Raid de Portugal, la penúltima prova del Mundial, Edgar Canet lidera la categoria Rally 2.
El de la Garriga té un avantatge de 3 minuts sobre el seu rival per al títol, l'austríac Tobias Ebster. Declaracions de Canet.
Sisè a la general, primer de Rally 2, i els temps estan apretats amb els pilots de davant, així que molt content del ritme. Sí que al principi hem sortit atacant i s'han fos els pneumàtics molt ràpid, perquè nosaltres 120 ja no quedaven pneumàtics, després hem tingut que aixecar una mica el peu, però bueno, en general molt content i poder acabar el rally en l'etapa d'avui en una crono així, tipus motocross, és bon feeling per demà.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I aquest últim minut el dediquem avui a connectar amb l'equip viari i de mobilitat de 3CAT Info, perquè us parlam abans d'una incidència que tallava la circulació d'alguns trens de Rodalies entre Sants i Sagrera. Mariluz García, com ho tenim?
Doncs a una última hora la circulació de trens ha estat interrompuda, però ja restablerta. Ha estat interrompuda uns 40 minuts entre Barcelona, Sants i Sagrera per falta de tensió elèctrica a la catenària a dos trams. Això afecta encara els trens de l'R1, R2, R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R7 de Rodalies, i també els trens regionals que passen per l'estació de França, que a partir d'ara recuperen de forma progressiva els horaris i les freqüències de pas.
Doncs mica en mica i paciència. Nosaltres hi tornem demà. Gràcies per acompanyar-nos. I tornem demà a la 1 del migdia. Yeah.